Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Sandra Gómez. L'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha afirmat que està obert a dialogar amb tothom si guanya les eleccions del proper 28 de maig. Assenyala que la conjuntura política no és la del 2019 i creu que es va superar en la política de blocs. Això sí, ha deixat clar amb qui no conversarà.
Jo no estaré amb un partit que converteixi l'Ajuntament en una base, una plataforma per atacar l'Estat o per fer proclames contra l'Estat o contra les institucions europees. No, crec que és bastant clar.
El candidat fa gala de l'estabilitat i cohesió del govern de coalició amb Barcelona en Comú, però critica que moltes mesures s'han pres sense haver escoltat i dialogat suficient. També ha afegit que és incoherent que Ada Colau es presenti a un tercer mandat i que ho fa perquè el projecte dels comuns és personalista. El govern de Barcelona destaca en un informe que és la ciutat de més de 500.000 habitants de l'estat espanyol on més cauen els delictes, que s'han reduït un 20% al 2022 respecte a l'any 2019. S'ha passat de 189.187 delictes l'any anterior a la pandèmia a 151.280 al passat, segons dades del Ministeri de l'Interior que el consistori ha elaborat. Es tracta d'una reducció superior a les de Madrid, que passa de 230.466 delictes a 208.227, un 9,6% menys, Saragossa amb un 7,7% menys i Sevilla amb un 7,5% menys, mentre que València i Màlaga creixen un 24,8% i un 16,7% respectivament. L'informe també destaca la reducció dels homicidis i dels delictes contra el patrimoni com robatoris i furts. A totes les grans ciutats pugen les violacions i els altres delictes sexuals. El conductor de l'accident d'autocar del març del 2016 a Freginals, al Montsià, on van perdre la vida 13 estudiants d'Erasmus, va morir dimecres passat d'un infart, segons Avançat Catalunya Ràdio. La mort del xofer Santiago Rodríguez tanca el procés per la via penal que estava pendent de jutjar-se, segons ha assenyalat el seu advocat Sergi Atienza, que confia que es mantinguin els acords que per la via civil s'havien arribat amb les víctimes. Rodríguez era l'únic acusat per la via penal i la fiscalia li demanava 4 anys de presó. L'escrit d'acusació argumentava que el conductor d'autocar va desatendre les normes de seguretat posant-se al volant del vehicle cansat i amb son de tornada de les falles de València. Més temes. En plena Setmana Santa és habitual la compra de mones de Pasqua. Les pastisseries Peck Stop Sucre i La Palma, al districte de Sant Martí, venen des de fa anys mones on el dolç tradicional ha sigut substituït per altres edulcorants alternatius. Les intoleràncies alimentàries i la preocupació per la salut ha obert nous nínxols de mercat, agafant força l'elaboració de les mones sense sucre. A Barcelona no és difícil trobar obradors que adaptin les seves receptes a un públic cada cop més exigent i amb gustos i necessitats variades. Parla Isidre Puigbó, pastisser.
O sigui, ha sigut aquí un treball paral·lel, no? Ha sigut entre el client i nosaltres, els productors, no? Que ens hem anat retroalimentant un de l'altre de què podem fer i com ho podem fer, no? O sigui, nosaltres hem posat la nostra saber de pastissers i el client ens ha posat el seu saber de persona diabètica. Mm-hmm. I ha sigut un aprenentatge molt, molt maco.
L'objectiu és mantenir arrelada aquesta tradició de Pasqua adaptant-se a un públic que avui en dia demanda més variants sense gluten, lactosa o sucre. En cultura, l'escriptora Susana Peix publica Enemiga íntima, una novel·la on narra el cas del parricidi ocorregut a Vilanova i la Geltrú el juny del 2019. L'autora descriu totes les vivències de l'autor confés, l'Ismael. El jove va dir que havia matat el seu pare perquè li havia demanat una amiga, l'Alba, per poder salvar la resta de la seva família. Ell sosté que patia un brot esquizofrènic mai abans diagnosticat i que l'amiga se'n va aprofitar per crear un món d'amistats fictícies. Susana Peix recopila les converses entre l'Ismael, l'Alba i tots els personatges que aquesta va crear. L'autora veu la novel·la com una ocasió per posar sobre la taula les malalties mentals i obrir una reflexió sobre el perill de les xarxes socials.
No se sap ben bé en quin moment es va iniciar aquest brot d'esquizofrènia, però sí que és cert que tot el que va passar al seu voltant durant aquest any va estar alimentant aquesta malaltia mental. I és un dels objectius del nostre llibre, és posar sobre la taula les malalties mentals, perquè això ho va patir l'Ismael, però el que et deia, ell s'ho va creure. I estava en un...
El llibre en versió en català i castellà reuneix nombroses converses que els dos acusats van mantenir entre ells, però també mostra els missatges que l'Ismael intercanviava amb els diversos personatges que l'Alba havia inventat. I en esports, la tenista catalana Paula Badosa ha quedat eliminada per la nord-americana Jessica Pegula, tercera del rànquing mundial, per 6-3 i 7-6 als quarts de final de Charleston. Malgrat la derrota, Badosa recuperarà un parell de llocs en el rànquing. Dilluns serà la 31ena del món. La propera cita per la de Begur serà el torneig de Stuttgart a partir del 17 d'abril. I aquesta tarda, en quart de 5, Luis García debuta com a entrenador de l'Espanyol en el partit de Lliga contra l'Atlètic Club després de la destitució de Diego Martínez. García va explicar en roda de premsa que els jugadors són forts mentalment i que estan disposats a lluitar. L'objectiu ara és salvar la categoria. Els pericos són 18ens a la Lliga i es troben en zona de descens. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí a una hora.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor, al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia i molt benvingudes, Plusvàlua Dones, enmig d'aquest dissabte de Setmana Santa. Això és fantàstic, desitgem que estigueu de vacances, desitgem que estigueu descansant, celebrant, jugant, aprofitant el temps i fent totes aquelles coses que us fan felices i feliços. Realment i francament, la nostra societat, la vida i el món ha canviat molt, veritat, ha evolucionat molt d'una manera sumament ràpida. I això, en gran part, és degut a les tecnologies, a les dades, perquè en volem saber molt i molt més. Avui en parlem amb una de les més grans expertes de casa nostra. Som-hi! Doncs avui, en aquest dissabte de Setmana Santa, en aquest 8 d'abril, anem a parlar amb Lourdes Muñoz sobre dades. Lourdes Muñoz és fundadora i directora de la iniciativa Barcelona Open Data. És fundadora de SheLeader i és fundadora també de Dones en Xarxa. És lluitadora pels drets digitals i les tecnologies. I està clar que feminista per naturalesa. Ja veieu quina donassa tenim avui a la taula per parlar-nos de dades. Al seu costat l'acompanyaran Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Olga Ortiz, advocada titulada al lideratge femení i membre de l'Observatori de Dret Civil del Parlament de Catalunya, i Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades, Instagram i influencer positiva. L'espai de benestar Mairin Pons i l'espai d'imatge personal amb Amparo Tamayo. Som-hi amb el plusvàlua dones sobre dades. Molt bon dia, molt benvinguda, Lourdes Muñoz. Com estàs?
Molt bé, i moltes gràcies per estar aquí amb vosaltres, que us segueixo habitualment.
Escolta, és un plaer i un luxe tenir-te avui aquí, Lourdes.
Gràcies, moltes gràcies.
La Lourdes Muñoz, com us dèiem, doncs és la directora de la iniciativa Barcelona Open Data. És una persona summament reconeguda per tot el que ha lluitat anys i anys i segueix lluitant, i a més és molt jove, pels drets digitals i les tecnologies. I és que lidera, així lidera, lidera dones en xarxa. És brutal, això, Lourdes.
Gràcies. Bueno, la veritat que per mi són projectes que faig amb molta passió, me'ls crec, i quan et dediques a projectes que t'agraden i creus que tenen impacte social, no acabaries mai.
I tant.
No acabo mai, per això.
I tant, aquest impacte social tan important. I justament, com dèiem a l'inici, a la introducció, no, tots aquests canvis tan grans que estem vivint, i realment la clau està en la tecnologia, a les dades. Però encara ara, malgrat tots sabem això, què són, francament, les dades, per situar-nos?
Jo, com has preguntat això al principi, les dades, he anat com a la definició inicial per fer, intentar fer un relat entenedor de per què impacten tant, no? Una dada, així, si ho busquem al diccionari, és una mesura qualificada per transmetre una informació. Lo traduzco això, eh?
Sí.
152 centímetres d'alçada, o sigui, 152, però qualificada alçada. I, per exemple, d'una persona, no és el mateix en 52, quan fem context, d'una dona, d'una girafa o d'un gos.
Clar.
I inclús d'una dona, quan ara posem context, jo que sóc bastant baixeta i puc confessar que me deixo un 52, si fos una dona de Perú seria la mitja alta, en la postguerra la mitja de les dones d'Espanya, en la postguerra d'Espanya, i si me'n vaig a Suècia potser m'han fet un algo d'alimentació a veure si canvio, perquè seria molt fora de la mitja. Per tant, una dada sempre ha estat això, però el gran canvi és que recordeu mentalment que els escrivien, no, la comptabilitat, les dades, sí. Comencem a processar els anys 70 en ordinadors i primer cada empresa les seves dades, però és que l'esclat actual és que hi ha milions de dades a tot arreu i hi ha el que es diu les tecnologies de dades. Per què? Perquè les dades estan a tot arreu, a internet nosaltres produïm dades, les xarxes socials, com això ho sabeu perfectament,
sí.
I els processadors van tan ràpid que poden processar milers de dades en temps real, en el moment. Perquè us doneu una compte, i amb les dades podem preveure. Això és el gran canvi, el canvi de milions de dades que no estaven.
Clar.
Fa no tants anys, és que 30 anys en la història del món, imagineu-vos, por ahí, que es poden agafar o tenir, i la capacitat de procés i de canvis tecnològics per processar-les.
És bestial, eh? És brutal, que abans ho feia, en veritat, tot a mà. I hem passat amb aquesta tecnologia, amb aquest internet, amb aquests milions de dades, que es processen al moment, en temps real. Tot ha canviat tant, que és un dels grans temes, no?, que sempre parlem, aquesta rapidesa amb la que vivim. Centrem-nos novament en aquestes dades. Per què serveixen, realment?
A veure, les dades serveixen per mesurar. I el canvi del temps real que us volia explicar, passaré a les empreses, a les organitzacions, però he intentat buscar un exemple que tothom entengui. Per què agafar dades i tenir un procés ràpid et permet... Tothom, a moltes parades de Barcelona, veiem 2 minuts.
Sí.
Com sap 2 minuts? O com pot preveure 2 minuts? Pot preveure 2 minuts perquè van... perquè hi ha dades contínuament tots els dies que van mesurant quan aquell autobús triga i tenen sensors que miren el tràfic en aquell moment i et donen una aproximació.
Clar.
Si no hagués producció de dades previ, si no hagués procés en el temps real, això vol dir el temps real, no et podria donar 2 minuts, que igual s'equivoca de mig minut, però abans no et deien això. Tenies l'horari fixa en un paper. Imagineu-vos la diferència. Pues imagineu-vos el mateix, que és un marcador de les dades per la teva empresa. O sigui, què passa en temps real que em pot afectar o a la meva organització o a un repte social, que és el que jo també treballo. Podem aplicar-lo al canvi climàtic, a la violència de gènere, o sigui, tant als reptes de la política pública, processant dades, què passa i què podem preveure, i veure les, inclús ja no una dada, visualitzades, que són més fàcils d'interpretar, i poder tenir aquesta informació per la teva organització i l'empresa. Això seria passar dels dos minuts a diverses dades que afectin a la teva organització o a la teva, o a la te, o al teu repte social.
És brutal, realment, com aquest canvi ens afecta poder-ho portar a l'empresa, poder-ho portar a algú tan sumament important com és el canvi climàtic o com tot el que és avui en dia aquest problema mundial amb el que ens estem trobant dins del canvi climàtic, que és el de l'aigua, les energies. O sigui, francament, tota aquesta tecnologia, totes aquestes dades, la intel·ligència artificial, tenen moltíssim benefici si podem aplicar-ho correctament, Lourdes. Totes les persones, tots els éssers humans, tenen accés a aquestes dades?
Bueno, hi ha dades tancades i obertes.
Clar, això, o sigui, també ho hem de tenir clar.
O sigui, hi ha dades, hi ha algunes que han de ser tancades per protecció personal, i per llei ens estan protegint. De fet, ara hi ha un cert parón, entre cometes, de dir, bueno, sobretot la Unió Europea està protegint la part de les dades personals molt acertadament. Per tant, jo ara, quan a partir d'ara parli de dades obertes, i defense que estiguin obertes, jo us explicaré per què, no penseu mai, per suposat, que jo, la protecció de les dades és una altra qüestió intocable, ¿vale?
Absolutament.
Llavors, hi ha dades privades, legítimament, de les empreses que les recullen, si ho fan bé i legítimament, vull dir, i les processen, perquè a vegades ja hem vist mal les pràctiques de que donem una dada i no donem permís, però imaginem-ho, que ho recullen dels seus propis productes, però després estan les dades obertes públiques.
Clar, aquí,
o sigui,
bé.
Si les dades obertes públiques són les bases de dades que publiquen de manera sistemàtica les administracions públiques i les obren. I la seva llicència és que tothom les pot utilitzar. Llavors, hi ha gent que ja fa uns anys ha demanat el dret a saber, el dret a accedir a aquesta informació, de dir, la paguem entre tots?
Clar, perquè no. Tu ens dius, són dades públiques, són de les administracions i que les publiquen, per tant, segons el que ens estàs dient, sí que tothom hauria de tenir accés.
Té accés, o sigui, aquí la qüestió és, accés tenen. Tu vas a la web de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat, al portal Open Data, i allà hi ha bases de dades que tu et pots baixar, l'Excel, inclús per API, que és la, ara tradueixo això, tu et pots baixar com una fulla de càlcul, no volia dir una marca concreta, però perquè tothom hi entengui, i hi ha el que s'hi llamen sistemes automatitzats, com unes senyals que qui sap programar, o sigui, qui no sap programar es pot baixar una fulla de càlcul i qui no pot agafar aquesta dada i automàticament t'actualitza. Tu pots fer una visualització, imagineu-vos, és el teu comerç, i si una dada té API, pots dir, em faig un gràfic a casa meva que comparo cada mes quan facturo amb l'atur d'aquest mes. Si la dada té automatitzada, actualitza directament aquesta dada sense que tu tinguis que baixar-te a l'arxiu.
Això és fantàstic.
És fantàstic, perquè permet, en temps real, igual cada mes, vale? El temps real de l'autobús és un minut, però el temps real de l'atur no és un minut, és cada mes, no tenir que tu anar a baixar-te un arxiu, processar, sinó tenir unes visualitzacions que vagin comparant l'entorn amb tu. Llavors, en aquest sentit, hi ha les dades, i és molt legítim, de les empreses, però hi ha les dades públiques que podem accedir tothom i que hi ha un gran moviment fa anys que demana, home, el copagament entre tots ho puguem utilitzar per tots, perquè les dades, que és el que anava, es consideren ja en el món la nova utility de les empreses. Es consideren que és com l'aigua, com el gas, com la llum. Fa anys que una organització o una empresa no podia funcionar sense això. Sí. Estic extremant, però ara ja es considera que no pot ser competitiva sense dades. Inclús una organització, si vols ser efectiva en el món que estem, si no tens algunes dades per decidir com fas, pues no utilitzes ben els recursos. No només els climàtics, altres recursos per ser més efectiu.
Totalment. I realment totes les empreses tenen accés a aquestes
tothom.
Dades?
No, tothom. O sigui, l'Open Data, com a norma, tu no has de donar ni el teu nom. O sigui, tu vas a la web.
És una democratització pura i dura, fabulosa.
Això no vol dir que estiguin totes les bases de dades de l'administració abiertes. Hi ha algunes que publiquen. I llavors està el dret d'accés, que és una altra cosa. Que tu envas un mail i si saps que una dada la té l'administració, li pots demanar i te l'ha de donar. Si no, altera algun tema de seguretat, algun tema de protecció de dades. Però hi ha bases de dades públiques, que és el que treballem precisament nosaltres, ajudar a totes aquestes dades, ajudar que la gent les pugui utilitzar, perquè tothom té accés, sí, però tothom té les eines per transformar aquestes dades en valor com a ciutadà, com a organi... No. I aquí veu la formació, o tecnologies com la visualització de dades per ajudar a transformar-les a ser fàcils, tothom no podrà baixar cada setmana ni tindrà el temps, i ajudar també a tenir una certa divulgació. Jo crec que en aquest sentit ha d'haver divulgació de que existeixen aquests recursos per tothom. Tothom no es farà tècnic, però com a mínim que sàpiga que existeixin. I després la part de la formació transversal i eines, com dic, com a, per exemple, que utilitzen molt la visualització de dades, perquè la visualització de dades permet col·locar les coses d'una manera que, si no ets un tècnic o una tècnica, pots interpretar-la per utilitzar-la per la teva empresa, per la teva ràdio, per la teva organització, pel teu motiu, pel que sigui.
Anem a aterrar ara tot això a les dones, Lourdes.
Sí.
Quina relació té la tecnologia de dades amb els drets de les dones?
Primer, les dades estan a tot arreu. I a qualsevol disciplina, ja d'entrada, aunque no sapiguem res, hem de pensar que si una disciplina no té perspectiva de gènere, anirà en contra de les dones. O no estarem.
Una disciplina que no té perspectiva de gènere va en contra de les dones. No hi som. Vale. És un grandíssim
és
titular.
Que un dels problemes que està... El més bàsic... és que de nou ens estan invisibilitzant. Hi ha moltes bases de dades que no es recullen per sexe i no està reflexat que el passa a les homes a les dones. I com no estuvimos en la enciclopèdia, no vam estar en... I ara no estem... No estem 100%, però hi ha masses dades, per exemple, de les públiques o d'altres, però jo sobretot em fixo en les públiques, però totes, que si no està desagregat, per exemple, per sexe, com va circular les dones als homes, com li afecta la seva vida, no podem acceptar. De fet, ja fa temps... Dins de la ONU s'ha creat un grup que es diu Data por Mujeres i la seva fundadora va dir sin igualdad de datos no puede haber igualdad de género. O sigui, i això és una mica per mi el missatge per mi important. Sense igualtat en les dades no hi haurà igualtat de gènere perquè ens farà retrocedir alguns passos que estem donant i no ens adonarem o no ens estan passant coses d'aquestes.
Doncs sí, realment tota la raó, això ho hem vist, per exemple, amb la medicina en si, amb tot el que són els fàrmacs. Hi ha hagut moltíssimes malalties o, bé, diguem-li, temes psicològics, que tot el que s'havia estudiat era sense la perspectiva de gènere. S'ha vist que els símptomes de les dones eren uns altres i moltes dones no se'ls va detectar el que pertocava en el seu moment. I farmacèuticament ha passat el mateix.
Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Aquestes dades...
Això ja ha passat en la farmàcia. O sigui, això és una de les dades que han de tenir per tenir perspectiva de gènere. Tres qüestions. Aquesta. Los datos que se refieren solo a mujeres. Que esto es, per exemple, s'estudia més el càncer de útero que altres enfermedades, com és de mujeres, s'estudia menys. Això us ho dirà la Carme Valls, que és experta. Per això no comença amb les tecnologies de dades, va previ, però... La segona... Necessitem que les dades estiguin desagregades per sexe, siguin de lo que siguin, si és que hi ha desagregació. La temperatura no hi haurà, la temperatura del temps, però en altres sí. I després, dades referides als rols que ens afecten a les dones, no?
Sí.
O sigui, si a nosaltres ens afecta més la bretxa salarial, que no està publicada, o sigui, hi ha una enquesta. Jo vull dades reals. Per què no tenim les dades reals, no una enquesta? O les dades sobre violència de gènere. Jo sempre dic, és que no podem... Bueno, jo sempre dic, està molt bé. Sembla, hi ha sensors, me sembla que hi ha 50, bastants, a semàfors de Barcelona per controlar la mobilitat. Fonamental, estic absolutament a favor. Però si hem pogut instal·lar sensors als semàfors per controlar la mobilitat, com pot ser que no tenim dades obertes de totes les demandes que fan les dones a través d'atenció, d'intentar detectar precoçment la violència, també es podria fer.
Sí,
lo que hi ha temes d'usos que sempre les dades i les tecnologies es continuen invertint en aquells temes que ens consideren igual no tant en temes socials o en temes d'igualtat.
És molt important posar això damunt de la taula, tot el que són aquests temes socials, aquests drets de les dones i de ser-hi en aquestes bases de dades perquè realment la realitat sigui real.
Clar.
La que és, perquè si no, no hi és. Per què és important, que ja ens ho has començat a esbossar, aplicar la perspectiva de gènere a les tecnologies en si mateixes?
Primer, perquè les dades descriuen la realitat. Uh-huh. O sigui, el que us estava comentant, si les dades no estan desagregades, ningú dirà que pues, les dones tenen menys accés a, una, a un servei, i avui és absolutament possible. O sigui, mireu el que us he descrit perquè després no hi hagi les dades sobre les dones i en canvi d'altres coses. Llavors, les dades configuren la realitat. Es fa un relat sobre el que passa i el que no passa. I, segons, un pas més enllà, les dades ens poden servir a abordar aspectes socials. Igual que volem controlar, que estic absolutament d'acord, a l'aigua, a l'agricultura, per al tema de sostenibilitat, estalviar, perfecte, o sigui, genial, apliquem-lo també a la violència de gènere, a la conciliació, a veure realment, a mesurar millor el repte tan gran que tenim de que els drets de les dones no acaba, o la igualtat efectiva no acaba de ser real, i podríem mesurar millor per actuar millor.
Sí.
Igual. I l'altre és el punt crític que està per sota. La intel·ligència artificial, com sabeu, està esclatant.
Sí.
La intel·ligència artificial agafa dades de tot arreu. Si en les dades públiques, en les dades d'internet, no estan les diferències, o es reproduen esbiaixos que ja està succeint, o no contemplaran les necessitats de les dones. Per tant, a més de per estudiar i per abordar, quan tots els processos s'automatitzaran, i ja s'està fet, per exemple, per donar ajuda a una persona, per valorar qui té un crèdit, per valorar qui es contracta, com a primera fase, evidentment, al final decideixen les persones. Sí. Però si ja d'entrada en tots els processos no hem tingut en compte aquestes dades o no hem corregit els esbiaixos, que a vegades passen, processos de selecció automatitzat, dic l'exemple, no? Ah, com sempre en aquesta posició havia hagut un home, l'algoritmo me diu un home. Bueno, jo això soc molt crítica perquè soc informàtica. Jo, quan em diuen és que no puede ser, jo dic, a veure, tu tot ho pots programar. Quan programes un cotxe per conduir, no fan que tornin a tenir els accidents que han tingut. Veritat que no, i és intel·ligència artificial, perquè hi ha una preocupació perquè no hi hagi un accident. I potser si no hi ha preocupació de que ens afectin a les dones, no reprogramen. És veritat que la intel·ligència artificial repeteix patrons i agafa les dades, però tu les pots corregir si tens en el cap que és important això.
Totalment, absolutament. Què és el que fa Lourdes, la iniciativa que dirigeixes, la iniciativa Barcelona Open Data, per millorar aquesta situació?
Bueno, nosaltres vam crear un equip específic, Data Woman, per treballar les dades, per donar valor a les dades, en un moment determinat per un esclat social. Recordeu, fa 2 o 3 anys va haver un cert discurs, no vull, sobre si hi havia molt recurs per la violència o no, o calia, los chiringuitos de les dones, no? I jo vaig en aquell moment dir, mira que sóc una dona que sempre... Sabeu que no m'importa opinar, però vaig dir, mira, no m'importa, no, opino, perdoneu.
I et mulles.
Semblarà molt raro el que diré ara, però vaig dir, mira, ara 6 mesos Lourdes, estate calladita, lo que puedes hacer. I vam recopilar dades de, durant 10 anys de 15 comunitats autònomes per veure les dones afectades, les que li havien donat recursos, quants pressupostos hi han, els pressupostos comparats amb esports. Per exemple, hi ha molts diners per les dones o no? La majoria de comunitats autònomes per 5 multiplica el de deportes quan les mujeres mueren. Entonces, i vaig dir, treballaré, això ho vam fer com a... La nostra iniciativa té una part de serveis, però té una part social. I aquest any, aquell any, el diner social el vam dedicar a vislumbrar amb visualitzacions de dades... Hay dinero, no. No, jo no opino, datos. Una darrere de l'altra per ajudar a visualitzar una situació. Hi ha recursos per a les dones que pateixen violència, bueno, que la gent miri la web i, bueno, tinc les seves opinions però basades en dades, no en jo opino.
És francament boníssim. Aquest és que no estem opinant, és que el que fem és presentar dades, per això des de fa anys, doncs, iniciatives com Barcelona Open Data, com moltíssimes altres, com fins i tot des d'aquí, des del Plusvalua Dones, el que fem és presentar dades, parlar de la realitat, no des de l'opinió. Aquí no som persones opinadores, sinó que el que som és autèntiques expertes.
Plusvalua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, passem a la nostra taula, a la nostra tertúlia, amb Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, i Olga Ortiz, advocada titulada Lideratge Femení, membre del Observatori de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Anna Plans, déu-n'hi-do les perles que ens ha portat Lourdes Muñoz.
Déu-n'hi-do, ha estat realment un plaer escoltar la Lourdes. Em quedo amb el que ha dit, que tot ho podem programar, estic absolutament d'acord, i saps que des de la defensa de la infància, de vegades quan ens diuen això no es pot fer, jo dic sí que es pot fer, i m'ha agradat molt escoltar-la. Realment, doncs, ha estat un aprenentatge, ha pres moltíssimes notes. A mi el que em preocupa moltíssim és quan parlem de dades privades, no?
Sí.
Ja ho saps, per al tema de la defensa de la infància, no? I com moltes empreses, com ha dit molt bé la Lourdes, ho fan legítimament, però a mi sovint no em sembla gaire legítim com ho fan, no? Encara que sigui legítimament, aquesta contradicció que es dona, no? Perquè, clar, què passa? Que la privacitat dona poders, no?
Sí.
Llavors, doncs, el camp de les xarxes socials, per exemple, no? Doncs arribar a saber qui són els teus amics, la teva família, on vius, on treballes, en qui dorms, si ets infidel, quan guanyes, quin cotxe tens, si es van creuant amb totes les dades, doncs també doncs, a nivell clínic, no? Si fumes, si menges i tal, tota aquesta informació que recullen, jo recordo, segur que la Lourdes coneixerà molt bé a la Carissa Bellis, no? I el seu llibre Privacitat és poder. A mi va ser el primer cop que vaig conèixer, que vaig esbrinar que hi havia data brokers, no? Que són els que recullen les nostres dades i les acaben venent, no? Doncs a molts hackers informàtics. Però a mi em preocupa aquesta privacitat, i sobretot quan parlem de la infantesa, no? Perquè, en definitiva, amb les tecnologies, quan et baixes una aplicació, clar, si és gratis, qui és el producte? Som nosaltres. El mateix passa amb els nanos, no? Amb el tema de la pornografia, que sempre en parlo, no? Empreses de rastreig de comportament online com ExoClick,
sí,
estableixen perfils, no?, per personalitzar publicitat. Per tant, a mi el que em preocupa, no?, és aquestes dades privades, doncs, què se'n fa i com els hi acaba, doncs, repercutint sobretot, doncs, a la infància, no? Com s'acaben aprofitant de la infància en aquest sentit, doncs, per uns interessos econòmics.
Absolutament, totalment. També molt important posar damunt de la taula aquestes dades privades, aquestes dades personals que ens deia l'entrevistada Lourdes Muñoz, i que Anna Plans porta tants anys, doncs, realment fent-hi, donant especial rellevància en aquesta venda i en aquest tractament. Olga Ortiz, des d'un punt de vista més legal.
Doncs jo vinc una mica a consciència, perquè jo mateixa m'he conscienciat quan venia la nostra entrevistada, la Lourdes Muñoz, clar, ens parlava de Data Woman i del treball que està fent. Però jo vull conscienciar d'un tema d'aquell accés que no sabem que s'està produint i estem donant clics de forma compulsiva perquè algú tingui les nostres dades de forma oculta a través de les aplicacions de Google, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. No ens donem compte que quan apareix aquell llistat tan ple de lletres són consentiments a que ens investiguin.
Quin llistat tan ple de lletres?
Bueno, pues allò que posem, aceptar todo. Ja t'ho resumeixo, perquè jo m'ho he llegit, i allà acceptes que s'enterin del teu comportament de navegació, que s'enteren del teu historial d'ubicacions, que s'enteren de les teves cerques, que saben el que compres. Llavors, tinc una frase que em va encantar de... Sabem que la Heidi Lamar és la inventora de la Wi-Fi.
Sí, senyora.
Però també està el Marvin Minsky, que és intel·ligència artificial, i ens va dir... Ojo amb això, perquè jo ja ho estic veient. Cuando los ordenadores tomen el control... sobreviviremos mientras ellos nos toleren y decidan tenernos como sus mascotas. Ojo, cuidado, que amb els Googles, Facebook, TikToks i YouTube jo poso en alerta que ho saben tot, espien la nostra activitat, venen les nostres dades i amb un clic d'acceptar todo no es pot parar. O sigui, la legislació ha d'anar més enllà, perquè una cosa són les dades que poden interessar, és veritat, Data Woman, coses que ens interessen, i l'altra és tot el que sabem que fan i que no ho sabem.
Sí, sí, i no som sovint conscients, però també és veritat que hi hem de ser-hi. Clar, arriba un moment que si no, no hi som, aleshores no podem posar acceptar todo amb el que ens estàs dient.
I si poses rechazar todo, ja no estàs.
Clar, aquí ve, aleshores, haurien de posar un terme mig, veritat,
pues per
Olga?
Això, com ella és informàtica... clar que poden posar acceptar con clics el que tu vulguis que se sàpiga de tu, però no et deixen. Ah. I no et deixen perquè com ells manen, i tots volem estar allà, no tenim un altre. Per tant, potser ens hem de plantejar los contratos de adhesió de les clàusules hipotecàries si realment a aquestes companyies els hi pot aplicar els contractes d'adhesió. A mi no m'estan deixant escollir per tenir les meves dades privades. On està també la meva privacitat?
Déu-n'hi-do, realment, sí, senyora. Sí, senyora, quantes coses damunt de la taula que sovint se'ns passen per alt. Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, una visió tecnològica, una gran defensora de la intel·ligència artificial.
Sí, amb el cor una mica encongit, perquè realment jo crec que no som conscients del controlats que estem fins que no ens adonem realment de que quan comprem unes sabates, creiem que només estem comprant unes sabates i estem cedint les nostres dades i molta part de la nostra privadesa. Sí, hem parlat moltes vegades de l'evolució que està tenint la tecnologia, de la gran ajuda que està fent en les nostres vides, en col·lectius com, per exemple, la infantesa, la dona i la dona discapacitada, no? Per exemple, en el meu cas. El que passa és que és el que sempre parlem, no? Van pujant en paral·lel el que és la llibertat de poder navegar amb tranquil·litat i amb seguretat i, per altra banda, l'evolució de les pròpies tecnològiques que va una mica en aquest sentit. Avui que parlàvem de dades, doncs jo he vingut també a portar les meves. No
molt
sé si
bé.
Vols que les,
oi tant.
Les diguem ara, sí, sí. O les diem després. De la mateixa manera que existeix l'Observatori de la Igualtat de Gènere a Catalunya. Uh-huh. També existeix l'Observatori de la Discapacitat Física i justament té una secció que parla de la dona discapacitada i es preocupa de vetllar pels interessos tant de les dones com de les nenes discapacitades i parla una mica doncs d'això, no? De que fora de la parella la dona sense discapacitat un 6,3% ha patit violència sexual, mentre que la dona discapacitada ha sigut un 10,3% i un 45% d'aquestes persones han pensat en el suïcidi. Jo crec que les dades, de vegades sí que és cert que se'ns fan farragoses, però d'altres simplement són un toque d'atenció i ens ajuden a conèixer la realitat. I com deia, no sé qui ho comentava, doncs per passar a l'acció, no? de poder canviar les coses que és del que es tracta.
I tant, que si les hem de fer servir en positiu i aportar tota aquesta visió de gènere i poder avançar en tema de violències, amb discapacitats i amb absolutament tot, perquè hi ha moltíssimes i infinites realitat molt més enllà del que és el gènere, està clar. Hem de parlar també de talents, de diversitat, d'inclusió. Lourdes, què és l'Observatori de Dades Obertes de Gènere?
Precisament per posar en positiu, deixeu-me dir una cosa, per suposat d'acord amb la de la privacitat. Mira, podria ser un exemple de dir, la meva filosofia és, evidentment hem d'estar vigilants, però si nosaltres no construïm els camions, no sabrem de camions. Si les persones han mirada social, no construïm tecnologies, i només entrem que hem d'entrar en la llei, ni els governs, ni les associacions, ni la societat civil controla el que uns pocs tenen que estan dominant aquestes tecnologies. I per això aposto a que entrem a fer good amb dades. Fem lo bueno con los datos i dominem les tecnologies i també les critiquem, però és que jo vull construir lo nou per dominar si l'algoritme es pot canviar o no, perquè si no només estarem en mans d'altres, que a més són la majoria homes, no és per res, i la majoria d'uns països determinats, cuidadín,
Ahí lo dejo.
Seria otro debate, però torno a lo que m'has preguntat, perquè sí. Absolutament amb la privacitat, que seria per un altre debat, que no és un altre, és el debat fonamental, els drets de les persones. I per això he dit en un moment, ei, en compte, privacitat per suposat, i més que privacitat. O sigui, aniria més, però m'aniria un altre debat. Igual que les xarxes poden detectar els teus perfils per proposar-te una qüestió, poden detectar perfectament si tens 14 anys i estàs entrat a pornografia, el que no volen programar.
Aquí,
entra a l'Observatori, vale?
Aquí està la gent
aplaudint. On no volen posar els recursos. Llavors hem de fer les lleis, sobretot a Europa, que és perquè això no sigui possible, no només accepto, no. Perquè volen sí que ho detecten. I per tant, per això aquest missatge de, ei, empoderem-nos a crear tecnologia. Entro a l'observatori perquè també m'interessa explicar-ho, però aquesta de treballem totes per dominar aquest àmbit i totes les persones socials. No, i també diem això no i això no, des de del domini, des de la tecnologia. Construïm les noves tecnologies. No siguem usuaris o usuàries passives, que som les usuàries, som les constructores. Llavors, en l'observatori fem una cosa concreta en aquest sentit. Vam crear un lab, ha creat a l'Ajuntament de Santa Coloma, ha creat un centre de dones que és la CIVA, i allà nosaltres gestionem el Gender Data Lab, que és investiguem en com tenir noves mirades sobre totes les problemàtiques que afecten a les dones amb dades obertes. O sigui, tenim un observatori sobre prostitució, sobre igualtat de les dones en l'àmbit digital, anem a fer informes de dades que els podeu consultar. Estan tots en obert, amb les dades visualitzades, el coneixement obert per tothom. Vam fer un preciós en aquell moment de representar en tota la ciutat en el moment del Covid com afectava homes a dones, quin estava aturat, perquè en aquest any, perquè tots els serveis i les associacions poguessin focalitzar-se, la diferència de tu per sector, qui accedia a les ajudes, violència sexual, podeu veure totes les visualitzacions, inclús el darrer és l'apropiació del cops de les dones, hem mirat en tot el món el tema dels ventres d'alquilers, de l'obligació pagada, llavors anem generant informes a visualitzacions de dades per ajudar a democratitzar coneixement nou basats en les dades que trobem de tot el món.
Que bàrbara. Que brutal, Lourdes Muñoz, aquí a la taula, perquè estem a la ràdio, no estem a la televisió, però aquí aplaudien, les companyes, perquè has dit veritats com a temples. Ja està bé de dir que no es poden programar o saber certes realitats, quan sí que es poden. De tot això en parlarem a la tertúlia, perquè ara donem pas a l'espai que tant ens ajuda internament, que és l'espai de benestar.
Plusvàlua dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, ara ja donem pas a l'espai de benestar de la mà d'Airin Pons. Airin Pons és coach, formadora de formadors, i com bé sabeu, la tenim aquí cada dissabte per ajudar-nos. Molt bon dia, Airin, molt benvinguda.
Moltes gràcies, Mireia.
Escolta,
tal?
Això de tenir-te un dia de ple festiu en plena Setmana Santa, això ja és el sumo, Airin.
Bueno, la veritat és que és un plaer, A mi m'encanta venir aquí a parlar amb tu, Mireia, i a portar tips i solucions per viure millor als nostres oients.
Escolta, recordo que vam celebrar juntes aquí també la castanyada. O sigui, que anem, que no parem, Airin.
Hem de celebrar-ho tot.
I tant!
Aquí a Ràdio Estela, Plusvàlua.
I tant que sí. Airin, què ens portes avui? De què ens parlaràs?
Doncs avui m'agradaria parlar de la dieta mental sana.
Uau, dieta mental sana. Escolta, això és interessantíssim. Comença.
Sí, que es tracta d'un estil de vida que han desenvolupat dos psicòlegs especialitzats en neurociència, que són en David Rock i David J. Siegel. Uh-huh. I ells el que han investigat i han demostrat és que hi ha un estil de vida que si el tenim present i d'alguna manera l'apliquem, ens ajudarà a viure millor, a estar millor, a desenvolupar totes les parts humanes vitals que tenim, no? Llavors, si et sembla, us explico una miqueta de què es tracta. Són diferents àrees vitals que hem de tenir en compte i temps que hem de destinar a cadascuna d'elles. Hem d'incorporar a la nostra vida, això ho hem sentit moltes vegades, però és important que ho repetim, a l'exercici físic. És a dir, hem nascut biològicament per moure'ns. L'ésser humà necessita moure's. Per tant, destinem temps a la nostra vida per fer exercici físic d'una manera regular, no? D'una manera constant. I aquí és important que cadascú connecti amb aquell tipus de moviment que li va bé. No a tothom li va bé el mateix, no? No tothom pot fer ioga, no tothom pot fer aeròbic, no tothom pot anar a córrer, però sí que cadascú de nosaltres podem veure què és el que ens inspira. Per exemple, a mi m'agrada molt la música, m'agrada molt ballar, doncs mira, jo em connecto molt i m'ajuda molt a fer exercici la zumba, per exemple, no? O hi ha gent que simplement camina una hora del dia i ja li va bé, es connecta amb la natura, per tant és allò de dir, vinga, va, vaig a buscar quin exercici físic aplico a la meva vida i seré constant, no? I això ens ajudarà molt a nivell físic, però també a nivell de salut mental.
La constància,
importantíssim. També temps per dormir. no ho repetirem prou vegades. És molt important descansar, perquè és quan estem dormint que d'alguna manera processem molts pensaments, moltes coses que ens han passat al dia. Si estem passant un mal moment, doncs processem situacions una miqueta difícils. Per tant, fem tot el possible per descansar bé, no? I hem parlat moltes vegades de maneres de descansar adequadament. Què més? Doncs un temps per dedicar atenció plena pel rendiment, és a dir, aquell temps que dediquem a aquelles tasques amb les quals ens demanen resultats, que ens enfoquem al 100%. No? Això té a veure amb enfocar-se, amb l'atenció. Per tant, aquest temps també ha de formar part de la nostra vida, probablement el que més, perquè és el que està més relacionat amb la nostra feina. El temps de connexió també està demostrat des de la psicologia positiva que el relacionar-nos amb els altres ens aporta molta felicitat, ens aporta benestar, fins i tot més que no pas aconseguir coses materials. Per tant, dediquem-hi temps a quedar amb aquell amic, a fer el cafè i a xerrar i a passar-nos-ho bé i a divertir-nos. A temps per jugar. Wow. Mireia, que quan ens fem grans ens oblidem de jugar. Quan important? Per què? No, seguim jugant. Busquem maneres diferents, no?, de jugar i de passar-nos-ho bé.
Crec que seria interessant que algun dia ens proposessis jocs de fer.
Ho anoto, ho recullo i ho portaré.
Què et sembla? Perquè, com tu dius, moltes vegades als adults se'ns oblida, veritat?
Exacte.
Ens costa.
Sí, i això ens aporta molta qualitat de vida, el joc. Per tant, ho faré, Mireia, ho recullo. Temps d'inactivitat? El dolce farniente, no?, que diuen els italians, el no fer res. No pensem que si estem mirant allò badant que ens deien quan érem petits, sí, estem perdent el temps. No, ho necessitem. Ho necessitem per recuperar, no?, per nodrir aquell capital emocional del qual sempre parlem, no? I, finalment, el temps de reflexió. I el temps de reflexió està molt relacionat amb la meditació, no? I molts i moltes oients ens diran: ei, és que això de la meditació em sento parlar i em costa molt. Doncs, bueno, a vegades és simplement el centrar-se en la respiració, per exemple, no? O el quedar-se mirant un arbre i mirar el color de l'arbre i les cantonades de l'arbre, no? És aquells moments en els que estàs aquí i ara. Per tant, doncs tinguem en compte aquests sis, no?, o aquests set, aquestes set àrees, no?, de l'estil de vida per tenir una dieta mental sana i estar millor amb nosaltres mateixos i augmentar el nostre benestar.
Doncs som-hi, ja ho hem sentit, anem a aplicar aquesta dieta mental sana de la que ens parla l'Irene Pons. Anem a fer exercici físic de manera regular, siguem constants. Anem sobretot a dormir, que això, precisament, Barcelona ha sigut la capital mundial de tot el tema dels usos del temps. Justament ara fa dues setmanes es va traspassar a Bolzaro i al Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, que és una de les entitats col·laboradores del Plusvalua a Dones, és precisament una de les entitats impulsores de tot el que és els usos del temps, amb aquest temps per dormir tan important. Anem a quedar amb amics, anem a jugar, anem al dolce far niente i al temps de reflexió. Som-hi, aprofitem demà, diumenge i dilluns. Doncs justament amb aquesta dieta, veritat, aquesta dieta saludable, aquesta salut mental, anem a avançar també, Anna, amb el que estàvem a la taula. Salut mental, alfabetització, veritat?
Mm-hmm. Doncs sí, és molt important la salut mental i l'alfabetització digital. Precisament una de les formes d'empoderament, penso, de la infància i especialment de la dona, és aquesta alfabetització digital, que ha de començar doncs a les escoles, no?, i també des de casa. Jo és el que sempre comento, no?, que sovint ens trobem en que parlem de nadius digitals, però ens trobem en nens i nenes al batxillerat, doncs, que no saben pujar un arxiu al núvol, no?, o que no saben distingir una fake news. També, com molt bé parlava la Lourdes, hi ha molta informació i també, doncs, alfabetitzar en el sentit de ser capaç, no?, de destriar aquesta informació i utilitzar-la, serà l'autèntic poder d'aquest segle.
I amb l'autèntic poder d'aquest segle, precisament, Noelia Rodríguez, aquests dies es parlava a Nacions Unides, a les Jornades de les Dones, sobre tecnologia i el poder de les tecnològiques pel canvi.
Sí, nosaltres vam tenir la sort, des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, d'assistir a les Jornades Internacionals amb motiu del Dia de la Dona. Els eixos principals aquest any eren la tecnologia i l'educació, sobretot com a vehicles pel canvi, per al desenvolupament de les societats, dintre de les societats, doncs, els col·lectius com, per exemple, els discapacitats en zones rurals, també, perquè és molt difícil que allà arribi la tecnologia i l'educació, i sobretot com per també fer un toc d'atenció, no? Estirar-li una mica les orelles a les grans tecnològiques perquè ens ajudin en aquesta, a la construcció d'una nova societat amb el tema de l'educació perquè elles són el motor que poden fer que es creïn uns programes de seguretat, de control, perquè, per exemple, la infància i l'adolescència no creixi amb una sobreinformació, una sobreexposició, i elles com a grans tecnològiques que estan dominant la societat i el món i poden controlar, no? Com parlàvem una miqueta aquí a taula, qui compra unes sabates o qui és seguidor dels Beatles perquè li puguis proposar que torni a comprar tota la seva discografia, doncs puguin tenir accés i puguin saber si els usuaris de les seves comptes o de les xarxes són persones menors o no són persones menors o simplement són persones no adequades per aquell contingut. Crec que estem una mica en la línia d'això. Crec que són les grans responsables de que nosaltres com a societat podem créixer, sobretot com a dones i com a nenes segures, perquè mentre que estàvem nosaltres allà a Nacions Unides s'estaven produint violacions en grups entre menors i s'estava dient als informatius clarament, perquè ara ja es diu obertament que estem tenint una sobreinformació i una sobreexposició i un consum inadequat sobre violència sexual i sobre situacions...
Sobre pornografia, no sobre informació, perquè la pornografia no es pot considerar informació, sinó... I... És un delicte, la pornografia.
Totalment. I reproduint uns rols que no toquen.
És ben cert que el Parlament Europeu i també la Comissió Europea ja va fer tota una reglamentació, tot un informe, quin és el camí a seguir. Ho tenim i en parlarem després de l'espai de moda i imatge personal. Doncs ara sí, en aquest dissabte de Setmana Santa. Fins i tot ens acompanya Amparo Tamayo amb l'espai de moda i imatge personal. Amparo, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, què tal la Setmana Santa?
Doncs escolta, fantàstic, són dies de festius, dies de vacances, que tant i tant ens convenen, veritat?
I tant. El descans és molt important per la imatge, també.
Ah, escolta'm, això del descans és molt important per la imatge. Ens en parlaràs d'això avui o no?
No, oh. És que m'ha sortit així. Ah. Però no, que sempre que dono algun tip i sempre trobo que el descans... Right. És molt important per a la
doncs,
imatge.
Aprofitem
per descansar. Ho farem un programa per...
Sí,
per
et sembla?
Sí.
Ai, que bé, que sí, bé, sí, que sí, bé. Sí, sí. I aleshores, avui què? En plena Setmana Santa, de què ens parlaràs?
Doncs arriba el bon temps.
Sí.
I encara que no ens donem compte, perquè la moda i la imatge personal no només es tracta de roba, anem a parlar de per què no ens cuidem la pell.
Oh, clar.
Que ve el sol.
Sí, senyora.
I hem de tenir... Però això hem de fer-ho... hivern sí. I a l'estiu. No esperem que arribi a l'estiu només. Hem de tenir una rutina facial diària.
Molt bé, sí senyora.
Llavors, no sóc experta, no m'agrada a mi ficar-me en temes que no sóc experta, sí? Però sí que puc donar una sèrie de consells. Perquè hi ha gent, per exemple, que diu, què m'aplico abans, el sèrum o l'hidratant? Fem quatre tips perquè us quedi ben clar.
Molt bé.
I que, sobretot, feu la rutina matí i al matí i a la nit.
Molt bé.
Al matí la podem fer més ràpida, però a la nit convé que anem a dormir amb la cara ben neta.
Oh, i tant. Val? Clar, i així tenir la pell ben neta i preparada.
Exacte.
Que transpiri.
Sempre, sobretot, la crema amb protecció solar.
Uh-huh.
Això...
Tot, és molt important.
Tot tipus de crema. Val. Uh-huh. Al matí què fem? Ens aixequem... Ens haurem netejat el dia abans, però és igual. Si agafeu un cotó i aigua micel·lar,
sí.
I te la passes per la cara, segur que algú de brutícia n'hi ha. Vull dir, fora, netegem la cara, val? Hi ha gent que fa una doble neteja, però que ara explicaré el que és, però jo l'aconsello fer-la més per la nit. Vale, ens aixequem, netegem la cara.
Netegem la cara amb aigua i sabó, com tota la vida. Ai, perdoneu, no, amb aigua i sabó.
Com a molt, jo aconsello una mica d'aigua micel·lar, vale? Aigua desmaquillant. Un cop a la setmana mínim, hi ha gent que ho fa dues o tres vegades, però ja depèn del tipus de pell, perquè la pell, hi ha gent que la té molt sensible, una exfoliació. Agafem una mica de crema, les passem per tota la cara, uns moviments circulars, i traiem totes les cèl·lules mortes.
Molt bé.
Això, un cop a la setmana, s'hauria de fer. Independentment d'això, després de la neteja, ens passa, que doncs, pot ser amb crema o amb gel. Si és amb crema, això es pot fer una prova molt ràpida. Si tu fas amb crema o amb gel. Hi ha gent que no aguanta el gel perquè li resseca molt més la cara. Aleshores fem servir la crema desmaquillant. Després de la neteja, apliquem el tònic. El tònic és per tancar els poros. Aleshores ens prepara ja el pH de cutani perquè no s'espatlli.
Molt bé.
Ara ve el sèrum. Aquí sempre hi ha un... Quan poso el sèrum, ve després del tònic. El sèrum és el que ha de penetrar millor a la pell i és un dels més importants. I s'ha de posar cada dia.
Però per què serveix un sèrum?
El sèrum prepara la pell per dins. Prepara molt bé. Després la crema hidratant s'absorbeix molt millor, que seria l'últim pas, diguéssim. Però el sèrum és molt important. Prepara molt bé la pell i tracta molt el tema de... Sobretot interiorment, val? La pell l'hem de tractar des de dins, també.
Clar.
Que jo aconsello, abans d'acabar, que tot això es comenci a fer passant primer per un esteticista i fer-te una bona neteja de pell. Perquè si no, estarem aplicant la crema i l'únic que farà és que no penetrarà. Hem de preparar la pell per rebre tota la cosmètica.
O sigui, primer de tot primer hem d'anar tot... que ens faci una neteja de cutis.
Exacte.
I quan tinguem la pell neta, profunda, a partir d'allà, cada matí neteja. Fem la neteja amb
neteja,
aigua.
Sí.
Passem després, un cop a la setmana, a l'exfoliació.
Passem un tònic.
Passem
el
tònic.
Uns copets de tònic, el sèrum, tota la cara, i posem el contorn dels ulls.
Ah, molt bé.
També protecció, que hi ha gent que fa servir el contorn d'ulls sense protecció solar. I és molt important. És una pell super, super sensible.
Clar, aleshores, aquesta crema...
Sí,
aquesta crema solar de protecció, que ja fa anys que ja ens estan dient que és tan important, de quin factor hauria de ser?
Mínim 30.
Molt bé. Mínim. Això... Dia a dia, tot l'any, eh?
Sí, tot l'any.
Molt bé.
Estiu, hivern. A l'hivern hi ha gent que fins i tot a 50, recomano jo.
Sí.
A l'hivern.
I un cop ja tenim la crema solar...
Sí.
Un cop ja tenim la crema solar...
Pues ja passem a la crema hidratant, que és el colofón de tot.
Sí.
Dius, ui, quanta cosa. Sí. No, això pots trigar quan ja tens experiència, 5 minuts. Jo, per exemple, el que m'agrada molt és treballar el producte. Al matí vaig més ràpida, però a la nit aconsello treballar el producte. O sigui, quan et posis el sèrum o la crema o et posis el protector d'ulls, no, uns tocs, una mica de massatge. Cada vegada que et posis alguna cosa, aconsello fer una mica de massatge. Sempre tirar, quan facis el massatge, cap amunt.
Això sembla
una tonteria, però si ho fas cada dia...
Clar.
Estàs...
Tota la pell,
i després ho agraeix. Clar. Quedes com un tomàquet per la nit, perquè tant tocar, però agraeix. Una vegada t'has desmaquillat o no, però t'has netejat bé la cara, és una sensació ja de que, no sé, et poses algun net o te fas una dutxa i és increïble. Perdó,
que bé, és fantàstic. Aleshores, això ho podem fer al matí d'una forma més ràpida i a la nit
sí.
Ja, clar, aleshores allà també és veritat que com que hem estat tot el dia fora, també tindrem la pol·lució.
Una dutxa.
La gent que s'hagi maquillat, doncs també s'haurà d'eliminar el maquillatge,
però
que és molt important.
Però encara que no t'hagis maquillat, encara que no et maquillis, t'has de netejar, perquè és la pol·lució, l'aire, la pols del carrer...
Es va acumulant.
I això s'ha de vigilar, perquè la pell té memòria. I quan som joves no ens en donem, i quan arribem a una edat és quan comencem a notar-ho. I sempre és millor.
Doncs vinga, som-hi, anem a preparar aquesta pell. Ara, precisament, veritat, que estem de vacances de Setmana Santa. Doncs escolteu, agafem aquesta rutina cada dia i així quan tornem a la feina ja la tindrem incorporada i podrem fer-ho d'una forma molt més adient.
Aprofiteu aquests dies que teniu temps, que a millor no sortiu, doncs, per anar a començar doncs, a agafar les, comprar les quatre cosetes i provar-ho tot a casa.
Doncs vinga, Amparo, t'esperem la setmana vinent a la tornada de Setmana Santa. Bones vacances, adeu-siau.
Doncs està clar que és temps de vacances, que són dies per aprofitar, que són dies també per parlar clar i català, dient les coses pel seu nom, perquè absolutament tot ho podem programar. Diguem-ho alt i lluitem-ho. S'ha acabat de que ens la colin. Fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Feliç Setmana Santa i salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.